Ràdio Estel.
Passant 2:02.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa en el Món de Bàsquet 2014.
Hola, Catalunya, hola, Andorra, benvinguts al Bàsquet al dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Es diu Marko Jovičić, serbi, té 26 anys, fa 1,95 m, i és el nou fitxatge, nou base de la Bruixador Manresa en substitució de Dominic Waters. Jovičić, que ja podrà jugar en principi aquest cap de setmana, diumenge a la 1 a la pista de l'Iberostar Tenerife, arriba procedent del Meridiana Novi Sad i signa un contracte inicial de 2 setmanes. Si tot va bé i convenç, el club se'l quedarà fins a final de temporada. I aquest podria no ser el darrer fitxatge, la darrera incorporació del conjunt del Bages, que va darrere d'un pivot. Abans, però, haurien de solucionar, sí o sí, la situació enquistada amb Jos Aselin. A veure què ens explica avui Pere Capdevila, director esportiu de la Bruixador Manresa. I això el dia en el que els clubs ACB segueixen buscant una solució al seu desgovern. Ahir 7 clubs, Joventut, Estudiantes, Cajasol, Valladolid, Saragossa, Obradoiro i Tenerife, amb el suport també de Gran Canària, Múrcia i Manresa, que no van poder estar presencialment, es van reunir a la seu del Consell Superior d'Esports amb Miguel Cardenal, secretari d'Estat per l'Esport, una reunió de més de 3 hores que va servir per crear un fòrum de consens que volen que s'utilitzi per canalitzar el futur de l'associació, el futur d'una CB que segueix sense president i que el proper 29 de gener, el proper dimecres, tornarà a viure una assemblea. Veurem si és perpèntica o no. A tot això, el Consell Superior d'Esports, en un comunicat, ha deixat ben clar que cal trobar un denominador comú entre tots els clubs per aglutinar una solució en benefici del campionat. Doncs veurem què passa aquest proper 29 de gener, perquè sense anar massa lluny, ahir, en aquesta reunió, Madrid, Barça, Baskonia i Unicaja no van estar perquè no se'ls va convidar, perquè també altres clubs, Bilbao, Fuenlabrada, València i Guipúscoa, tampoc van estar perquè se'ls va avisar a darrera hora, i diria que no és la millor manera de buscar la concòrdia necessària. Passen 5:02. Comencem.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
I hem de començar, com sempre, saludant a l'equip, l'equipàs del programa del bàsquet al dia, amb Adrià Santasusagna. Hola, Adrià, bona nit.
Bona nit.
El control tècnic, el Jordi Carretero. Hola, Jordi, bona nit. I també li hem de desitjar les millors de les nits, tot i la derrota d'ahir del seu Espanyol, perquè sí, ell és Periquito, el gran Xavi Pagant.
Bona nit, company.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe. 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
Doncs això, en un bàsquet al dia en el que hem de parlar de la quarta jornada del top 16 de l'Eurolliga i escoltar el que han dit a la sala de premsa del Palau Xavi Pascual i Àlex Abrines. També marxarem a l'hotel de concentració de l'Unicaja, ens espera un dels seus jugadors. I per cert, que ja us podem avançar que Matxe Lampe serà baixa pel partit de demà per culpa de problemes a les cervicals. Avui tornarem a parlar del futur projecte urbanístic del Barça, ja sabeu que entre les remodelacions s'inclou la construcció d'un nou Palau Blaugrana, doncs fent un cop d'ull a les diferents enquestes que han realitzat diferents mitjans de comunicació, sembla que el soci del Barça en el referèndum que es realitzarà el 5 o 6 d'abril sembla que dirà que sí. El diari Esport publica que un 79% dels seus encastats votarien de forma afirmativa. Doncs avui en parlem amb Javi Giraldo, periodista del diari Esport, que signa la notícia. Hem de parlar, ho dèiem abans, amb Pere Capdevila, director esportiu de la Bruixa d'Or Manresa, i per tancar el programa, la tertúlia dels dimecres, avui amb Àlex Gozalvo, company del diari Ara, i Albert Illa, exjugador ACB. Amb tot, arribarem al punt de 2:15 de la nit. Ara el que toca és repassar altres noms i altres notícies de la jornada. Yeah. Let's go! I hem de començar parlant de la ACB, de la Lliga Endesa, i de Nacho Llobet.
No té cap lesió greu. Les proves que se li han fet han descartat qualsevol dany seriós al menisc del verdinegre i tot indica que dissabte podrà jugar a València.
Henk Norell.
Després de 8 mesos, ahir va tornar a jugar a bàsquet, va poder disputar 11 minuts, on va anotar 2 punts, va recollir 5 rebots i va fer una assistència. Norell aclara que va ser un moment molt bonic i que pensava que aquest moment mai arribaria, deia el jugador.
Xavi Rabasseda.
El jugador de l'Estudiant antes podria aterrar al València Bàsquet. El club col·legial ja ha reconegut l'interès del conjunt xe per fer-se amb els serveis de l'escorta català.
Copa del Rei.
El proper dilluns 27 de gener celebrarà el sorteig de la Copa del Rei en un acte al Museu de l'Automòbil de Màlaga. L'acte començarà a les 12 del migdia i es sortejaran els quarts de final en un primer moment i després les semifinals.
Entrades per la Copa.
El Barça ja ha posat a la venda els 250 abonaments que té el club a disposició dels socis. N'hi ha 100 de categoria 5 a 150 euros cadascun i 150 de categoria 6 al preu de 110 euros.
Sergio Sánchez.
Serà baixa d'entre 8 i 10 dies després de confirmar-se que pateix una distensió forta amb edema a l'abductor fregant a la microruptura.
Pel que fa a la Deco, hem de parlar de la Copa Príncep d'Astúries 2014.
A la venda ja les entrades de la final, una final que el proper 31 de gener es disputarà al Poliesportiu d'Andorra i que jugaran el River i el Quesos Cerrato Palencia a partir de les 9 de la nit.
I Thomas Skreiner.
El River perd el baix durant 2 o 3 mesos per una fractura de la maseta tibial, justament quan Skreiner passava el seu millor moment com a jugador.
Anem a Europa, parlem de l'Eurocup.
Victòries del València i del CAI de Saragossa. Els taronges van guanyar el Girona Gora per 90-53 i els aragonesos per 94-60 al Lietu Borritas. El Bilbao juga avui des de 8:15 davant del Novgorod.
Eurolliga femenina.
El Ribas Ecopolis ha perdut per un contundent 78-50 a la pista de l'Orenburg i el Perfumeries Avenida també ha perdut 57-53 a la pista del Polkovice.
Sergio Rodríguez.
Amb un 33% dels vots dels general managers dels clubs d'Eurolliga, la base del Real Madrid seria ara mateix l'MVP de la competició, seguit de Mirotić i de Rudy Fernández, tots tres jugadors del conjunt blanc. Bogdan Bogdanović del Partizan seria el millor jove de la competició.
El millor 5.
El formarien Sergio Rodríguez del Madrid, Vasilis Spanoulis de l'Olympiacos, Bojan Bogdanović del Fenerbahçe, Nikola Mirotić del Madrid i Nenad Krstić del Cesca o Anti Tomić del Barça. A la posició de 5 hi ha un empat tècnic.
Rudy Fernández.
El balear s'ha convertit en el millor jugador de l'Eurolliga gràcies als seus 18,77 punts de valoració mitjana en els 13 partits disputats en la competició.
Marco Pesic.
El general manager del Bayern de Múnich renova fins l'any 2017, un Bayern que és líder de la Lliga Alemanya i que està dins del top 16 de l'Eurolliga.
Més noms. Dusko Ivanović.
L'exentrenador del Barça serà el nou seleccionador de Bòsnia-Herzegovina. D'aquesta manera substitueix a Asa Petrovic i el primer repte d'Ivanović serà dur a Bòsnia a superar la fase de classificació per l'Eurobàsquet de 2015.
I un altre ex-culer, David Andersen.
El jugador fitxat per l'Estrasburg per suplir la baixa important d'Alexis Aginsa, una Aginsa que juga actualment a l'NBA amb els New Orleans Pelicans.
I hem d'acabar, com sempre, fent un cop d'ull a la NBA. Hem de començar parlant de Kobe Bryant.
Ha assegurat que no jugarà als Jocs Olímpics de Rio de 2016, però diu que hi anirà per veure jugar a Pau Gasol i veure'l guanyar la medalla de plata, això sí, per darrere dels seus Estats Units.
Warren Buffett.
Un dels homes més rics del món donarà 1.000 milions de dòlars a la persona que encerti tots els guanyadors de tots els creuaments del March Madness de la NCAA. Tot i això, és un repte difícil, ja que intervenen 64 4 equips que juguen el títol a un partit únic. Això comporta, si mirem l'estadística, que hi ha una entre 9,2 milions de bilions d'oportunitats d'encertar-ho tot.
Doncs, Déu-n'hi-do, no serà gens fàcil encertar-ho, però el premi s'ho val. Sergi Vaca.
10 punts, 5 rebots, 5 taps en 31 minuts. Victòria d'Oklahoma, 105-97 davant dels Portland Trail Blazers.
Ricky Rubio.
Doble-doble del Masnou, 11 punts i 13 assistències, a més de 5 pilotes robades. Tot això en els 39 minuts que ha jugat Ricky Rubio en la victòria dels Minnesota a casa de Utah Jazz per 97-112.
I aquesta matinada?
5 partits, victòries de Brooklyn Nets, Miami Heat, Sacramento Kings, Oklahoma City Thunder i Minnesota Timberwolves. Destacar els 46 punts de Kevin Durant i el doble-doble d'Aldridge amb 29 punts i 16 rebots.
Doncs queden repassats els noms, les notícies de la jornada del dia d'avui, dimecres 22 de gener de 2014. 2:45 de la nit en directe, Bàsquet al dia, Radio Estel. Hem de marxar a Manresa.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Si no ens pots escoltar en directe, pots disfrutar del Bàsquet al dia a iVox.com i si et subscrius al nostre canal gratuït, rebràs directament la descàrrega del programa. Una forma fàcil i directa de viure amb nosaltres el millor bàsquet. Can you erase, so I'll take blame, but I can't accept that we're strange without you.
Doncs per començar el bàsquet al dia d'avui, ara ho dèiem, un nom, el de Marko Jovicic, serbi, 26 anys, 1,95 m, és el nou fitxatge, el nou base del Manresa, en substitució de Dominic Waters. Director esportiu de la Bruixa d'Or, Pere Capdevila, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs el tenim aquí, no?
No, de fet no. Espero que arribi demà.
Bueno, dic, el tenim aquí metafòricament, vull dir, ja tenim el fitxatge. Ah.
Sí, en aquest sentit, sí.
Ha costat més del que esperàveu, trobar el jugador adient?
Bé, de fet, el jugador que hem signat potser no és el jugador té les característiques que en principi creiem que més ens feien falta ara mateix, però bé, jo crec que amb el seu estil doncs es podia ajudar. Uh-huh. Perquè nosaltres estàvem a la recerca d'un base més amb més capacitat de desbordar i més anotador, i ell no ho és. La veritat és que el Marko Ljubičić no és precisament un anotador, però bueno, és algú que esperem que ens pugui ajudar.
És a dir, buscàveu un altre Waters?
No ben bé, no, però el perfil era diferent.
Uh-huh. És a dir, que Marko Jovicic i Waters són com la nit del dia, no?
Sí, això sí.
Uh-huh. Arriba per dues setmanes, amb opció sí. A prorrogar el contracte fins al final.
Sí.
I això, no sé si teniu certs dubtes de la seva aclimatació a l'equip, o per què no, aquestes dues setmanes d'inici?
No, precisament una mica per això, perquè no, és molt senzill, perquè no és exactament el perfil de jugador que buscàvem, si bé creiem que és un jugador que ens pot ajudar. El que és que, doncs, bueno, aquesta manca de realment no és el que nosaltres al 100% estàvem buscant.
Uh-huh.
Però, necessitem, una cosa està clara, necessitem algú que ens pugui donar un cop de mà en aquesta posició, i la millor opció de manera momentània que hem pogut, que s'ha pogut aconseguir.
És a dir, Pere, entenc que potser seguireu buscant aquest base idoni que de moment no heu trobat.
I si depèn, has... depèn. Sí, no ens tanquem. Pot ser, sí. Uh-huh. També, bueno, s'ha de veure aviam com va rotllant l'equip sense en Waters, i amb el nou dibuix que tenim amb els bases, no?
Uh-huh. Aquest cap de setmana...
Crec que li hem de donar una oportunitat a tothom.
Sí, sí, tant i tant. Escolta, aquest cap de setmana ja podrà debutar, però a Tenerife arribarà a temps?
Esperem-ho, no ho sé, ara ja no depèn de vosaltres, ara depèn de la seva federació d'origen i de la federació espanyola.
Uh-huh. I què destacaries d'ell? Què destacaries d'aquest jugador?
Doncs, home, és un jugador amb molta presència física, bon defensor, amb un joc... és un jugador bastant segur, no comet errades, juga molt per l'equip, no? Sobretot el que més destaca que per la seva posició és un tio, és la seva fortalesa, no? Deu fer més d'un 90, però a més és, físicament és un jugador bastant fort.
Mm-hmm. No coneix la categoria, això pot ser un hàndicap?
Bueno, evidentment, com tots els jugadors que són nous a l'ACB.
Uh-huh. Què tal és la vida o el dia a dia sense Dominic Waters?
Bé. L'equip segueix treballant igual que abans. No ha canviat res substancialment.
Uh-huh. Home, sí que és cert que en el darrer partit no es va guanyar, era el València qui hi havia al davant, però tampoc se'l va trobar a faltar massa, no?
Home, sí, en alguns aspectes sí, si tenien en compte els dos últims partits en què va estar amb nosaltres, que a nivell anotador va estar molt present. Sí, home, jo tant com dir que no es va notar, jo uh-huh. no m'atreviria a dir-ho.
Doncs té noves a la Bruixa d'Or Manresa, dues setmanes, Marco Jubicic, si prorroga el contracte, doncs bona senyal serà. Podríem tenir alguna incorporació més, a part de la del base, un pivot?
Ara de moment no ho crec.
Depèn, pregunto, de la situació de José Celino, o creus que acabarà la temporada al Manresa?
Això són coses que és el futur, sóc incapaç de preveure'l. No ho sé, la veritat és que no ho sé. Uh-huh. Cap d'aquestes preguntes que no has fet, no ho sé. Molt. No te les puc contestar.
Doncs, Pere Capdoll, gràcies per passar avui pel bàsquet al dia i, escolta, sort, pel diumenge a la una, a la pista de l'Iberostar Tenerife, a veure si tanqueu la primera volta amb 6 victòries, que estaria molt bé.
Estaria molt bé. Moltes gràcies a tots.
Vagi bé.
Adéu-siau.
Doncs és, sens dubte, un dels protagonistes del dia, Marco Jubicic, Servi, 26 anys, 1,95 m, nou fitxatge, nou base del Manresa, en substitució de Dominic Waters. Esperem que ho sigui per tota la temporada, això serà, sens dubte, bona senyal. Ho deia ara Pere Capdevila, el director esportiu del conjunt del Bages, que no era la primera opció, no era el perfil de jugador doncs, que buscaven, sens dubte que això pot sobtar a més d'un i a més de dos, però sí, era cert que el Manresa necessitava ajuda en aquesta posició de base. De moment, dues setmanes, arriba el Servi, i si convenç, doncs que esperem que sigui així, seguirà a la Bruixa del Manresa fins a final de temporada. Més protagonistes, hem de parlar de l'Eurolliga.
Bàsquet al dia, Ràdio Estel. La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-t'hi i actualitza't. RadioEstel.cat.
Doncs demà dijous torna el bàsquet al Palau Blaugrana, partit d'Eurolliga, quarta jornada del top 16 davant de l'Unicaja de Màlaga. El Barça, recordem-ho, sense Matxe Lampe per problemes de cervicals. En parlem tot d'una, hem d'escoltar un seguit de veus de protagonistes. Abans repassem els enfrontaments d'aquesta jornada.
I comencem pel grup E, perquè demà a les 7 de la tarda hi ha un Fenerbahçe Ulker Panathinaikos i a partir de 3 quarts de 9 aquest Barça Unicaja de Màlaga, ja divendres a un quart de 8 de la tarda Anadolu Efes Istanbul Emporio Milan, i també a partir de 2 quarts de 9 Laura Alcucha Olympiakos. I pel que fa al grup F, demà a partir de 3 quarts de 6 Cesc de Moscou Madrid i a les 8 i 5 minuts del vespre Maccabi de Tel Aviv Partizan de Belgrat, també demà a partir d'un quart de 9 Bayern de Múnich Galatasaray, i ja en divendres tenc aquesta jornada a les 5 de la tarda Lokomotiv Kuban Žalgiris Kaunas.
Doncs l'Unicaja de Joan Plaza, que torna a trepitjar, ho farà demà al Palau, un escenari que ja va aconseguir assaltar el 8 de desembre a la 9a jornada de la Lliga Regular de la Lliga Endesa, 67-74. Això sí, ara els malaguenys arriben, jugaran demà amb absències importants, Fran Vázquez i Ryan Toulson. Recordem que el Barça invicta suma 3 victòries, mentre que l'Unicaja arriba amb 2 victòries i 1 derrota. Avui, aquesta tarda, Xavi Pascual ha parlat de l'Unicaja i de com afronten el partit de demà.
Com un rival que possiblement estigui en el millor moment, amb aquestes 5 victòries consecutives que porta. Un rival que ja sap el que és guanyar el Palau en aquesta temporada, i per tant, un rival que sens dubte ens exigirà moltíssim per aconseguir la victòria. Penso que és un equip que ens travarà molt el partit, que intentarà córrer els primers segons, i si no jugarà bastant llarg, i això ens obligarà a tenir que jugar molt bé en els dos cantons per poder guanyar. Un partit molt exigent, que tant de bo puguem tenir gran suport de la nostra afició, més enllà de que l'Unicaja sigui un equip de la Lliga Endesa. Tothom ha de sentir que és un partit d'Eurolliga, tots els jugadors, l'staff i el públic, no? Un partit de top 16 d'Eurolliga, un partit gran, un partit on l'ambient és super necessari, perquè a tots els camps l'ambient és formidable per jugar, i com deia, un partit importantíssim per nosaltres.
I l'entrenador del Barça creu que l'equip, des del darrer partit contra l'Unicaja, amb la derrota que ara comentàvem, el 67-74 de la Lliga Endesa, doncs des d'aleshores el Barça ha millorat el seu rendiment.
Bé, l'equip progressivament va creixent. Hem tingut ensopegades, a vegades perquè no hem sigut capaços de mantenir aquesta tensió, no? Aquesta concentració de 2 partits per setmana, o petits detalls en aquest joc, si no els tens, doncs acabes perdent. Però progressivament l'equip ha anat creixent en gairebé tot, no? Sens dubte, quan hem aconseguit que gairebé totes les peces puguin entrenar juntes i que estem tots disponibles a un cert bon nivell, doncs l'equip ha anat creixent progressivament fins al punt d'aquesta trajectòria última.
I un Xavi Pascual que és conscient de la importància de l'enfrontament de demà dijous.
Anar guanyant partits per créixer, i aquest partit de demà és un partit important per fer-ho, no? Perquè sens dubte després anem a la pista Panathinaikos i anar amb una quarta victòria seria molt important. I que tant de bo demà, juntament amb tota la gent que vingui al Palau, ens ajudin molt, perquè és un partit, tinc la sensació que és un partit clau en aquesta etapa del top 16.
Doncs partit clau per sumar la quarta victòria, seria consecutiva després de derrotar a l'Efes i de guanyar fora de casa de forma consecutiva al Fenerbahçe i a l'Olympiakos. Doncs a veure si el Barça demà segueix aquesta línia i suma, compte, també seria la 5a victòria consecutiva sumant Eurolliga i Lliga Endesa, quarta consecutiva si sumem només el campionat europeu. Escoltat el Xavi Pascual, és el moment d'escoltar també a un ex de l'Unicaja de Màlaga, Àlex Abrines.
I el mallorquí parla del seu ex d'equips, de l'Unicaja de Màlaga.
És un rival molt fort, no? Ha començat molt bé, porta una ratxa pues, de 5 victòries seguides, i bueno, jo crec que bueno, ja vàrem perdre aquí a casa, serà un partit molt complicat, que si ens despistem una miqueta pues, se'ns anirà a partit, i bueno, jo crec que hem de sortir per totes 100% com si fos un equip gran, que, bueno, que ho és.
El jugador explica que, mica a mica, l'equip ha guanyat confiança.
Guanyar a camps importants com Olympiakos i Fenerbahçe pues ajuda, no?, la confiança. Però bueno, jo crec que bueno, el camí és llarg, que hem de seguir treballant i no ens podem relaxar. No?
Un Abrines que, com comentàvem, s'enfrontarà al seu exequip.
El meu exequip pues, sempre és una mica especial, però bueno, al final pues, un partit és un partit, tots són iguals i bueno, aquesta etiqueta que posem pues, de jugar contra un exequip pues, al final es posa pressió damunt teu.
I un Unicaja de Màlaga que doncs, no fa gaire, que ha arribat a la ciutat com tal. Ara falten 3 minuts per les 9 de la nit. Ens escolta un dels seus jugadors, Sergi Vidal. Hola, bona nit.
Bona nit.
Amb aspiracions de tornar a saltar al Palau demà dijous a l'Euroliga, amb absències importants també vosaltres, com és Fran Vázquez i Ryan Toulson, però venim a per totes, no?
Bueno, està clar que sabem de la dificultat de guanyar el Palau, ja ho vam aconseguir a la Lliga, però bueno, també sabem que cada partit és diferent, que més no, ens estaran amb ganes després d'aquesta derrota i bueno, no anem pas suposat a veure què és el que passa a Barcelona, anem a intentar bueno, a guanyar. Però sent conscients de que tenim davant un gran equip.
T'esperes un Barça molt diferent, el de fa més o menys un mes, el que veu guanyar aquí a casa, al Palau?
Jo crec que ells han millorat bastant, crec que bueno, estan començant a recuperar el seu joc, al final també bueno, tinc molt baixes importants, jugadors que han necessitat posar-se en forma i que a poc a poc ho van fent.
Un Barça que ve de guanyar fora d'Europa, no? Les pistes de Fenerbahçe, també Olympiacos, un canvi radical, no? El que ha fet aquest Barça.
Sí, això sembla, la veritat que no us he pogut veure molt, però sí que sé els resultats que estan obtenint i bueno, una mica amb això em baso per dir també que es nota que l'equip va acabar funcionant millor i bueno, i que serà cada cop més difícil guanyar-los.
Vosaltres també esteu en un bon moment, no? Per això?
Sí, hem aconseguit encara unes bones victòries importants per nosaltres, per estar amb moltes opcions de ser cas de sèrie de Copa i per seguir amb il·lusió en aquest top 16 de l'Eurolliga. I com et dic, sabem quina és la nostra situació, sabem que, bueno, que som un equip capaç de posar en problemes a qualsevol, però bueno, que segurament no estem en aquesta primera línia com estan altres a partir d'aquí. La nostra sensació és treballar, és competir, com et dic, i a veure què passa. A poc a poc, anar partit a partit i tant de bo, doncs, bueno, podem donar més d'un espant a algú.
Escolta, Sergi, fins on arriba l'ambició d'aquest Unicaja de Màlaga a l'Eurolliga?
Nosaltres el nostre objectiu era estar en el top 16. A partir d'aquí tot el que vingui seria un premi tant per nosaltres com per l'afició, però com et dic, no renunciem a res, no ens posem l'objectiu de no, volem estar al top 8, bueno, és una cosa que ara falta molt, no sabem realment encara quin és el nivell real d'aquest equip, perquè bueno, encara som massa irregulars i en el moment doncs, que, bueno, que aconseguíssim ser bueno, arribar a aquest tope on pot arribar l'equip, doncs no sé del que podem ser capaços. El que sí, ara mateix, com em comentava, competir, anar a jugar contra els grans equips d'Europa i a partir d'aquí saber una mica on estem.
Queda molt, ho deies tu ara, per acabar aquest top 16, però vaja, ara mateix estaríeu als quarts de final, eh?
Bueno, evidentment, si es pot firmar ja que s'acabi, ho fem així, però sí, falta molt, hi ha encara molts partits per jugar, 50 més resultats que donar-se i com et dic, nosaltres estem tranquils, anem pas a pas, fent el nostre camí i bueno, i veurem el temps on ens posa.
Bueno, doncs veurem què passa demà dijous al Palau i per cert que déu-n'hi-do el que us espera d'ara per endavant, no? El Barça dijous, diumenge a Madrid i en dues setmanes la Copa a casa vostra.
Sí, bueno, i a part després tenim Olympiacos fora de casa també i tenim, no sé quin altre partit tenim, però bueno, tenim 4 partits seguits fora de casa.
No està malament.
Sí, a més doncs, amb les combinacions de vols que tenim des de Màlaga, doncs, bueno, viatges d'aquests de marxar el dimecres de Màlaga i no tornar fins al diumenge a la tarda. Llavors, bueno, he de que és una mica estressant el veure que tenim per endavant, però bueno, jo crec que el tema de la Copa encara està lluny, no, no tenim que obsessionar-nos i passo pues, que és algo maco de jugar.
Mm-hmm. Escolta, ja sé que teniu el partit de demà al Palau, però de cara al compromís de diumenge a Madrid, veus l'Unicaja sent el primer equip capaç de derrotar els blancs?
Bueno, suposo que tard o d'hora algú haurà de ser el primer.
Tu creus?
Bueno, sí, home, algun partit ha de passar, no?, per donar una mica d'emoció, si no. I bueno, tant de bo que puguem ser nosaltres, però, bueno, el mateix que estàvem dient, el Madrid està a un nivell altíssim, bueno, quan no és un, és altre, juguen sempre intensos, estan amb un nivell de confiança brutal i està clar que si són equipats i que tenen qualitat a totes les posicions i no només un jugador, sinó el que surt del banc té igual o més. Llavors, si això li sumes aquesta confiança amb la que juguen i aquesta dinàmica positiva amb la que estan, ens fa que estiguin com estan fins ara, que no han perdut un partit.
Bueno, doncs veurem què fan a l'Eurolliga, perquè abans han de jugar a la pista del CSKA de Moscou i si arribaran invictes al partit vostre a Madrid. Però suposo que és un partit... Es parla molt, no, Sergi, dels rivals amb les ganes que surten a jugar contra el Madrid sabent que encara no han perdut cap partit, no?
Sí, no sé si alguns és amb ganes o altres també amb por. Crec que és una mica, bueno, segons l'equip, doncs es motiva més amb el pensar que poden ser els primers en guanyar actualment el millor equip que hi ha i altres segurament doncs, ja van amb la mentalitat de... Esperem que no ens caigui de massa avui.
Escolta, ja acabo. No sé si saps que fa uns mesos un bon amic teu, suposo que ho seguirà sent, Albert Miralles, sí, va dir que a tu t'agradaria fer com ell, retirar-te al Joventut de Badalona. No sé què tens que dir, això.
Bueno, a tothom li diu això, perquè bueno, sempre, és el que sempre hem parlat, el fet de... Bueno, algun dia poder tornar a jugar junts i més poder-ho fer en el lloc on ens vam formar, on ens vam criar pràcticament des de petits i bueno, a mi clar que em faria il·lusió, però bueno, mai se sap què és el que pot passar, tampoc sé si em voldrien, si tindria lloc, si no, si al final tot aquest món és una mica complicat. Fa il·lusió, per suposat que sí, el poder tornar a Badalona i jugar amb ell, però ja et dic, jo crec que el futur dirà tot una mica què és el que passa.
Jo crec que lloc sí que tindries, m'imagino, eh?
Bueno, mai se sap.
Bueno, doncs tant de bo que pugui arribar aquest dia. Sergi Vidal, gràcies per passar avui pel Bàsquet al Dia i a veure què passa demà al Palau, d'acord?
Vinga, gràcies a vosaltres. I want your body, won't live without it. So turn up the party, I'm feeling just naughty. Just take close to me, I'll be all that you need. Don't deny what you want, baby.
De Sergi Vidal a Joan Plaza.
El tècnic de l'Unicaja que diu que per demà s'espera un partit molt i molt complicat.
Bueno, primero espero un Barcelona completo, por aquel entonces no lo estaba, tampoco lo estábamos nosotros, no jugó en el partido Tulson, tampoco jugó Dragic, pero en ese partido reaparecía Lorbeck, pero yo creo que les faltaban un par de jugadores más al menos. Pero aunque estuvieran todos o les faltaran la mitad, yo creo que es un partido donde ellos querrán demostrar que aquello fue un mal día y que querrán, si pueden aplastarnos, lo harán, ¿no? Con cierta lógica, ¿no? Querrán reivindicarse ante su público y demostrar que aquello tan solo fue un resbalón y nada más. Pero espero un partido muy complicado, muy duro, muy difícil. También empezamos allí 11-0, si os acordáis, y luego fuimos capaces de ir remando hasta acercarnos y ganar. Espero un partido aún más complicado que fue el primero.
Un Plaza que creo que el seu equip millora cada día más.
Yo creo que el equipo está, y a lo mejor por culpa mía, y ya lo declaré en alguna rueda de prensa, pero el equipo está creciendo, pero humilde. Nosotros lo que no quiero es que nunca perdamos la perspectiva de dónde venimos. Y por eso os digo que yo soy culpable de que la gente realmente no lance nunca campanas al vuelo, ni crean que... Nosotros hemos hecho algunos buenos partidos, pero aún no tenemos la madurez ni la regularidad.
Doncs demà dijous a partir de 3:45 de la nit, Barça, Unicaja. Per tancar amb l'Eurolliga, recorda que el Real Madrid, de les 31 victòries consecutives, jugarà demà a 6:45 de la tarda a la pista del CSKA de Moscou. Podem escoltar a Pablo Lasso.
El tècnic blanc analitza el rival de demà, el CSKA de Moscou, Detone Messina.
Sí, bueno, yo creo que uno de los partidos, no sé si más difíciles, pero sí un partido contra un gran equipo, ¿no? Creo que jugador por jugador, pues el CSKA es uno de los equipos más potentes de Europa. Creo que esto es algo que ya conocemos todos. Vas puesto por puesto y encuentras grandes jugadores con mucha capacidad de anotación, muy físicos, y luego en su campo, que además siempre es complicado ganar allí, ¿no? Bueno, yo creo que somos conscientes que es un partido complicado, pero con la idea de hacer el mejor partido posible e intentar traernos la victoria a Madrid.
Un Madrid que no comptarà amb JC Carroll, que no viatjarà amb l'equip a Rússia.
En principio JC no va a viajar, va a ser baja mañana. Vamos a ver, sin ser nada grave, no queremos que sea algo que por forzar ahora no pueda, puede ir a peor, ¿no? Entonces, si estuviera bien, o por lo menos con posibilidades de jugar, seguro viajaría, pero creemos que es mejor dejarle aquí, que trabaje aquí y que se recupere cuanto antes.
Els blancs buscaran a Moscou la seva 32ª victòria consecutiva. Lasso no pensa en la derrota.
No pienso en la primera derrota. Simplemente pienso en el partido del CSKA. No me puedo preocupar del resultado del jueves o del domingo o de los 30 que llevo anteriormente. Un poco la obligación nuestra es seguir pensando ahora mismo en el CSKA y a partir de ahí, siguiente partido, tenemos la Copa del Rey cerca, seguimos con el Maccabi próximo día partido en casa. Creo que el calendario no te permite mucho pensar en cómo vas a digerir una derrota o una victoria.
I abans de tancar amb l'Eurolliga, fem un cop d'ull ràpid a la competició femenina.
Perquè ja tenim molts resultats acabats. Sopron 53, Fenerbahçe 57, Praga 66, Vitnotxe 67, Polkovice 57, Perfumeries Avenida 53, Wisla Kampak 79 i Mosburno 58, Orenburg 78, Ribas Ecopolis 50, Galatasaray 63, Novi Zagreb 55 i l'únic partit que queda per acabar a l'inici del segon quart, Tango Burgess 18, Ekaterinburg, 10.
Doncs amb això deixem l'Eurolliga, deixem Europa, però no el Barça, perquè hem d'escoltar el que diu Xavi Pascual i Àlex Abrines. Hem de parlar avui també del futur nou Palau Blaugrana.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. El 2014, el club més amics, més viatges que mai. Etiòpia, Xipre, Xina, Berlín, Sicília i Malta, Noruega, Armènia, el Nepal, Cuba, Índia i les peregrinacions a Fàtima, Polònia i Terra Santa. Vine de viatge amb el club més amics, perquè volem amics com tu. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a clubmesamics.cat.
Doncs ja sabeu que 43 anys després, ara les seccions del Barça tenen sobre la taula la possibilitat de tenir nou palau, nova casa. Es construiria la zona on estarà el miniestadi, tindria un aforament al futur nou palau de 10.000 seguidors amb un màxim de 12.000. Recordem ràpidament les paraules de Jordi Moix, directiu de l'àrea patrimonial del Barça.
Estem parlant d'una pavelló amb 10.000 seients de capacitat, que són els requisits de l'Eurolliga, i amb una possibilitat de 2.000 seients per segons quin tipus d'events, d'aquestes grades movibles que es poden plantejar per altre tipus d'actuacions. I els usos serien amb totes les noves prestacions de serveis i instal·lacions pròpies de les arenes internacionals consolidades en els darrers 10 anys per Europa, que hem analitzat diverses, i agafant idees d'un i de l'altre són les que incorporaríem dins del programa de treball d'aquest pavelló. També contemplem la possibilitat de fer un pavelló, un mini palau annexa, per una capacitat de 2.000 seients i que serviria tant per entrenaments com per aquells esports on l'assistència ja és previsible que no arribarà en aquestes xifres i, per tant, poguéssim jugar amb una instal·lació més acollidora que no amb una capacitat molt gran i que estigui molt buida, que això no interessa per enlloc. El procés constructiu i les afectacions amb el palau seria nul·la, ja que es faria mentre encara està el palau actual existint i quan s'acabés la nova obra es podia fer el trasllat. I les obres es estimen en funció també d'urbanisme i llicències. Entre el 2017, estiu del 2017 i tardor del 2019, estaríem parlant de 2 anys i mig, aproximadament.
I no oblidem una cosa també molt important, l'exigència de l'Eurolliga, que obliga un mínim d'aforament si els clubs del Barça d'aquest cas vol mantenir la llicència A. I tot això, doncs, en mans dels socis del Barça, que el proper 5 o 6 d'abril hauran de decidir en referèndum si volen que es tiri endavant aquesta profunda remodelació de les instal·lacions del Barça. De moment, Xavi Pascual, tècnic del Barça de bàsquet, es mostra encantat amb la possibilitat de tenir un nou palau.
Crec que és sempre una bona notícia que se'n parli, sempre una bona notícia que existeixi un projecte, sempre una bona notícia que hi hagi un pla d'ordenació, que englobi tot. Crec que és una notícia molt bona i que tant de bo arribi quan abans possible, no? Perquè per tot plegat crec que és molt, molt bo per tots, pels implicats, pel públic, pel club, per les competicions on juguem, per tota la nova gent que es vulgui abonar i venir assíduament al Palau Nou. Per tant, és una molt bona notícia.
Àlex Abrines també en parla.
Serà molt millor per nosaltres, no? També depenem de que la gent vingui més, no? que necessitem més suport de més gent, com altres equips tenen. Però bueno, jo crec que això és cosa del club, que fins que no ho facin, pues no sabrem exactament com funcionarà, no? I bueno, arribarem quan arribi el moment, pues ja ho veurem.
Doncs el 5 o el 6 d'abril, insisteixo, sabrem si els socis del Barça aproven el projecte de remodelació de les instal·lacions de Can Barça. Tot sembla indicar que guanyarà el sí. I avui, per exemple, els companys del diari Esport publiquen una enquesta en la que el 79% dels seus enquestats votarien de forma afirmativa. Javier Giraldo és el company de l'Esport que està al darrere de la notícia. Hola, Javier, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Oscar?
Oye,
buenas noches, buenas noches.
Parece que sí, ¿no? Parece que va a ganar el sí.
Bueno, yo creo que el primer impacto del anuncio hecho por el club el pasado lunes entre la gente, entre la masa social, es positivo, ¿no? Yo creo que se ha sabido transmitir la idea de que tanto el Camp Nou como el Palau, especialmente el Palau, además, necesitan una reforma total, y en este sentido pues el socio lo ha interpretado así, ¿no? La opción de trasladarse a la Diagonal y construir allí todo el nuevo complejo, ¿no? Incluyendo también el Palau, pues yo creo que entre el socio pues generaban cierto recelo, sobre todo por lo económico, ¿no? Porque seguramente comportaba un compromiso de dinero muchísimo mayor, probablemente una subida importante de las cuotas, y eso pues claro, siempre genera mucho más recelo y más aún en esta época, ¿no? Yo creo que todavía es pronto, veremos lo que pasa de aquí al 5 o al 6 de abril, pero la sensación que da es que el referéndum, pues el resultado del referéndum va a ser positivo para el club.
La duda que teníamos, y bien la conoces, es el hecho de que el Barça necesita sí o sí un palau por las exigencias, sobre todo de la Euroliga, ¿no? De ese mínimo de 10.000 aficionados y aforo de 10.000 personas. Y la duda era esa, ¿no? Si sin referéndum o con el no en el referéndum, si habría o no palau. Pero si todo indica que va a ser un sí, pues ya pues esa duda ya desaparece.
Todo indica que va a ser un sí, y yo creo que además de aquí al día del referéndum el club va a trabajar a fondo. Digamos que va a poner en marcha todos los mecanismos posibles para convencer al socio, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que la gente se dejará convencer, entre comillas. Uh-huh. No quiero decir que la gente no tenga la capacidad para analizar el proyecto, pero me da la sensación de que el club va a hacer todo lo que pueda para insistir en que es una medida necesaria y urgente, ¿no? Y además, en el caso que nos ocupa, en el Palau, como tú decías, Óscar, pues más aún, porque lo exige la Euroliga y porque además es un asunto del cual se lleva hablando ya más tiempo incluso que de la reforma del Camp Nou.
Es histórico, ¿no? Casi ya.
Claro, además, yo creo que en el hipotético caso, y muy improbable el caso de que ganase el no, yo creo que el club se tendría que plantear reformar o reconstruir el Palau prácticamente de arriba abajo en cuestión de pocos meses, ¿no? Por un asunto que además, como tú bien sabes, se lleva arrastrando ya desde hace tiempo, y la Euroliga yo creo que en ese caso urgiría al Barça a ponerse manos a la obra, ¿no? Porque si no me equivoco, bueno, pues el club ha ido tirando de moratorias,
sí, sí,
año tras año con la Euroliga, y yo creo que en ese sentido, pues el Palau, el nuevo Palau se va a hacer sí o sí, no sé si en el 2021, como hemos escuchado antes el corte de Jordi Moss, o antes o después, pero me da la sensación de que más urgente aún que remodelar el Camp Nou es construir el nuevo Palau, ¿no?
Bueno, en todo caso, encuestas como la del diario Sport pues nos sacan de duda, y con ese 79% de votos a favor, sí, parece claro que el 5 o el 6, cuando sea ese referéndum, pero que el aficionado del Barça, el socio del Barça, va a votar afirmativamente y que se va a llevar a cabo, en principio, a día de hoy, pues esta obra grandísima en cuanto a las instalaciones del Camp Nou, del Barça, entre el fútbol, el baloncesto, etcétera, etcétera. Javier Giraldo, compañero del diario Sport, un placer hablar contigo, ya lo sabes, y nada, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, Óscar.
Un abrazo, vaya bien. Una darrera aturada, 12 minuts per dos quarts de 10, i anem amb la tertúlia dels dimecres.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor Amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor Amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80. Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Doncs 12 minuts per parlar amb gent que sap de veritat, d'això del bàsquet, fins a dos quarts de 10, la tertúlia del bàsquet al dia, avui amb el company del diari Ara, Àlex Gozalvo, bona nit.
Què tal, bona nit.
I l'exjugador ACB, Albert Illa, que estem a punt de saludar-lo, tan a punt com que ja el tenim. Hola, Albert.
Hola.
Bona nit.
Bona nit.
Bueno, parlàvem ara amb el company del diari Sport, amb Javier Giraldo, d'aquestes enquestes que sembla, tot apunta, a que el dia 5 o 6 d'abril el referèndum del Barça serà afirmatiu en quant a la resposta del soci i que es farà tota aquesta obra, no?, que volen fer, incluint un Palau Blaugrana. Àlex, que ja toca que les seccions tinguin casa nova, no?
Sí, evidentment, que és una reivindicació que fa molts anys que les seccions tenen, que a més l'Eurolliga exigeix per a poder mantenir aquesta llicència a l'equip de bàsquet i que per tant era molt, molt necessària. De fet, el club presenta aquest referèndum, però en cas que sortís el vot negatiu dels socis, doncs igualment s'hauria de replantejar el fer un nou pavelló. Mm-hmm. El tema del Camp Nou diguem que és opcional, però el pavelló de bàsquet és dels són necessaris.
És totalment obligatori. Albert, casa nova per la gent del Barça.
Sí, perdona, digues?
No, dic casa nova per la gent del Barça.
Sí, a veure, jo penso que és important perquè l'Orana és un camp difícil per arribar, doncs està el públic molt a sobre, quan hi ha molt d'ambient és molt complicat, però sí que és cert que és una pista menys funcional o menys a l'ús de lo que s'està portant últimament. Has dit que els pavellons com a la Vitòria, els pavellons com a Festival al Madrid, molts pavellons a Martín Carpena, tots són molt moderns, molt acollidors. Llavors jo penso que el Barça, un equip que juga, les competicions que juga, és important que tingui una casa maca, que tingui un equip que cada cop jugui millor i que s'ompli, que hi hagi un ambient de bàsquet.
I que s'ompli. Que s'ompli.
Sí, sí, sí.
Perquè si no s'omple el de 7.000 i pico, imagina't un de 10.000, 11.000 o 12.000.
Sí, és cert que el soci de Barça potser és dels que més... Si tu compares, per exemple, amb Madrid, que és l'altre club de futbol que té un equip de bàsquet al país ara mateix, no sé per què, però sempre es dona la sensació que hi ha molt, molt d'ambient de bàsquet a Barça. És més, discrimina més. Partits importants, molta gent, partits en què hi ha morbo a Europa o que es considera que és un bon partit, l'ambient és immillorable, però hi ha partits que potser és una mica fred.
Mm-hmm. Àlex, això s'hauran de fer mirar, perquè si hi ha partits amb l'actual Palau que es veu mig buit, doncs encara es faria més evident l'absència de públic en un pavelló de 10.000 persones, no? 10.000 seients.
Sí, el que passa que jo sí crec que amb el nou pavelló millorarà molt l'assistència de públic. Per una banda, perquè podràs posar més entrades a la venda de les que actualment pots posar, perquè moltes estan ocupades pels abonats, que després al final decideixen si van o no hi van, però aquestes entrades tu no les pots posar a la venda.
Sí.
I el nou pavelló representa que tindràs més marge per a posar més entrades a la venda, per a fer més abonats i sobretot per a oferir una experiència a l'espectador una mica més interessant. Un cost és el joc i és el que és i depèn de la temporada serà millor o pitjor, però una altra cosa és tot el que envolta el joc. I jo comparo molt com quan tu vas al cinema, no sé, el mateix anar a un cinema antic on la butaca és incòmoda i on no pots comprar crispetes i on la pantalla es veu malament, que no anar a un dels cinemes actuals on el seient és molt còmode, tens 3D, el so és espectacular, pots comprar crispetes i l'experiència fa que sigui molt més enriquidora. Jo crec que això, quan tu entres al Palau Blaugrana actual d'ara, doncs és com una mica d'una altra època. Som un nou recinte on podràs ofertar molt més coses, doncs ha de canviar.
Molt bé, doncs dit que d'allà en aquest Palau, demà hi ha bàsquet, demà hi ha Eurolliga, quarta jornada del top 16, un Barça que va a més d'una forma clara, invicta amb 3 victòries consecutives, Barça Unicaja demà. Àlex, com ho veus?
Sí, és un partit exigent. L'Unicaja, és veritat que el Barça ha millorat, però també que l'Unicaja arriba en un molt bon moment i tot i que té un parell de baixes importants, és un equip que li ha passat una mica com al Barça, que al principi de temporada li ha costat fer-se amb tota la dinàmica tàctica de Barça, però que ara sembla que ja ha agafat el fil de la competició i que està competint a bon nivell. Per tant, un bon partit, sobretot per ser capaç d'assolir aquesta regularitat que tant li està costant. Aconseguir victòries importants a pistes difícils d'Europa, però arriba el moment de donar-li continuïtat i allargar aquesta ratxa sumant el cinquè triomf consecutiu.
Albert, t'està agradant més aquest Barça?
Sí. Segueixen el Barça de sempre, de Xavi, que és molt tàctic, que és un Barça pausat, que corre poc, però corre bé, i que amb l'atac estàtic et mata quan ocupen els espais, i fan extrapàs, i mouen bé, i fan totes les variants tàctiques. El jugador està més integrat dins el tenis que ve davant l'entrenador, doncs comença a rendir, i això és evident en molts jugadors que cada cop estan tenint molt més clar com vol el Xavi que juguin, i és un equip molt compacte, molt difícil de guanyar, i si això ja veieixes que un dia t'apareixerà una barra brillant, un altre dia t'apareixerà un Tomic espectacular, un altre dia el Papa Nicolau serà determinant, un altre dia serà qui sigui. I això ja el fa, no és un molt, molt bon equip, sinó un equip molt perillós i que saps que pot guanyar en qualsevol moment. De tota manera, penso que Unicaja potser probablement és el partit més exigent que tindrà, per moltes coses, perquè els partits de la Lliga han sigut molt bons de Barça, amb pistes difícils, els ha tret, gran mèrit, però és un partit que probablement el tipus de joc s'adapta més al Barça a nivell de que són semblants, són equips de la Lliga pensats per guanyar la competició, i ara juga un equip que és més de la nostra Lliga, també molt, molt reforçat, però que és molt més dinàmic i en plaça té un altre tipus de joc. Serà un bon partit, jo tinc ganes de veure'l.
Doncs el Barça, que arriba en un bon moment al partit de demà i arriba en un bon moment en el tram dels importants de la temporada, perquè en dues setmanes tenim ja aquí la Copa del Rei de Màlaga. Senyors, veieu el Fiat Joventut en aquesta Copa? Ho té molt difícil? Diríeu que impossible?
Jo la setmana passada el veia amb moltes opcions, després de la derrota a casa contra el Cajasol. Jo soc més pessimista i crec que realment és molt, molt, molt difícil que acabi aconseguint aquest bitllet. Primera, perquè hauria de guanyar la pista del València Bàsquet, que és un dels equips més difícils d'aquest inici de temporada, i segona, perquè això hauria d'anar combinat d'una sèrie de resultats que no són fàcils que es donin. Per tant, molt improbable la presència de la penya a la Copa.
Un València que ara va per Xavi Rabaseda, a veure què passa amb aquesta operació, encara jugador de l'Estudiantes. Albert...
València va fitxar Xavi Rabaseda?
Doncs va per ell, sí.
Ok, ostres. Sorprèn, perquè està molt equilibrat a nivell de joc. Però bueno, si l'entrenador creu que l'ha d'incorporar, segur que... però tot més amb Sato, amb la línia exterior que té, que van força bé, i costarà fer-se un lloc.
Tu opcions que li dones, poques, no? També, òbviament, al Fiat Joventut.
És una pena, perquè l'altre dia era el partit, per treure-li, i i esperar resultats i mirar... L'escenari podria ser d'un 65, és un escenari d'un 20, perquè realment és complicat. Va ser una llàstima, no va fer un bon partit la penya, des del primer moment no va estar bé. Al principi arrossegava molt el Josef, que va fer un primer quart espectacular, després també es va diluir, fins i tot no va estar massa encertat la final, i jugadors que van anar apareixent en contagotes, però no sense continuïtat, el Vives no va estar bé. Va fer un partit regular, sent un home molt important i fent una gran temporada, no va ser el seu millor partit. I això fa que estigui sempre en aquella... acostar-te a 5, sota mà de 10, t'acostes a 1, després fins i tot per davant, per sempre estàs fent la goma, i el partit era... Era visitant. Jo vaig jugar i sempre donava la sensació que seria visitant.
Doncs ja per anar finalitzant recte final del programa, no sé si voleu dir alguna cosa, voleu comentar alguna cosa, Àlex, de Marco Jubicic, el nou fitxatge del Manresa. Ara acaba de dir Pere Capdevila, el director esportiu de la Bruixa d'Or aquí al Bàsquet al Dia, que home, no és el perfil de base que volien o que buscaven o que necessitaven, però que esperen que ajudi almenys aquestes dues setmanes que ha firmat.
Sí. Provaran a veure què tal s'adapta a l'equip. El club eren molt conscients que havien de fitxar alguna cosa, però sobretot que havien de fitxar alguna cosa que millorés el que ja tenien, perquè si no pots jugar amb l'Àlex Hernández i amb el Joan Creus i tens la posició coberta. A veure què tal s'adapta, si és capaç de guanyar-se el contracte pel que queda de temporada, i independentment el club continua buscant un jugador interior, però a veure si pot ser el canvi amb Joe Sasselin. La Bruixa d'Or Manresa intentant dins de les seves opcions moure's una mica al mercat a veure què troba.
Bueno, doncs a veure si ajuda aquesta nova incorporació, Albert, a sumar més victòries al Manresa, a veure si pot jugar aquest diumenge a Tenerife i acabar la primera volta amb 6 victòries, que estaria prou bé pel conjunt del Bages.
Sí, qualsevol victòria de Bruixa d'Or és el seu pes a mort, no? Perquè allunya els rivals, no està la gent fina, Estudiantes li costa guanyar, i amb els ells ha dit més encara, i si treus un et vas fer un petit marge. De fet, una altra base, jo des de fora penso, ostres, potser donaria més continuïtat a l'Àlex i al Joan, a veure si cal o no cal, però qui millor coneix l'equip, mira la prova del Barça, érem pessimistes amb el joc, veiem que no estaven, que feien partits realment dolents i males sensacions, i el que deies tu, ells sempre deien que acabarien jugant bé, arriba la Copa del Rei, arriba els millors equips de la Lliga, ja comencen la fase final, i és quan millor estem jugant. Aleshores, si l'entrenador o la direcció tècnica decideix fitxar un base, suposo que és l'intentat que creuen que ho necessiten, no?
Doncs avui la tertúlia amb la doble A, la d'Àlex Gozalvo i la d'Albert Illa. Senyors, gràcies i que vagi molt bé. Bona nit a tots dos.
Bona nit.
Àlex Gozalvo, company del diari Ara, i Albert Illa, exjugador a CEO. Deixem aquí, demà tornem amb més Bàsquet al Dia a partir de 8:45 de la nit. Vagi bé, fins demà.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.